El miner. Hi ha gent al meu voltant. Tots anem vestits de miners. Esperem que pugi el muntacàrregues. És molt d'hora. Un plogim suau cau del cel gris. Llunyana, el viro la silueta negra de la fàbrica que resplendeix en els seus alts forns. Les xemeneies vomiten foc. El fum s'eleva en columnes denses. Distingeixo, entre el ritme lent i distant de les màquines, una sirena aguda que marca el canvi de torn del personal. Veig pujar lentament el muntacàrregues que amb una forta vibració acaba aturant-se als meus peus. Avancem fins a emplaçar-nos sobre la planxa metàl·lica. Una reixa corredora es tanca i descendim lentament entre la remor dels comentaris. El llum del muntacàrregues em permet veure la paret de roca que em passa molt a prop. A mesura que descendim, augmenta la temperatura i l'aire es torna viciat. Ens aturem davant d'una galeria. Surten la major part d'ocupants del muntacàrregues. Novament es tanca la reixa. Hem quedat 4 o 5 miners. Continuem la marxa fins a aturar-nos en una altra galeria. La resta d'ocupants baixen. Em quedo sol i continuo baixant. Finalment, la planxa s'atura amb estrèpit. Empenyo la reixa i avanço per introduir-me en un sot gairebé sense il·luminar. Escolto el brugit del muntacàrregues que retorna. Al davant, sobre raïls, hi ha el vehicle de transport. Hi pujo i arrenco el motor. Després em desplaço lentament pel túnel. Aturo el carro quan s'acaben les vies. Baixo i començo a descarregar eines. Encenc el llum del casc. Escolto ecos llunyans de trepants i martells hidràulics. Però també percebo una dèbil veu humana que crida ofegada. Jo sé què vol dir això. Deixo les eines i encreuo unes cordes a l'espatlla. Arrabasso un pic i avanço amb resolució pel túnel, que es va fent estret. El llum elèctric ha quedat enrere. Em guio només pel reflector del casc. Periòdicament m'aturo per escoltar la direcció del lament. Arribo encongit al fons del túnel. Al davant de l'excavació practicada recentment, s'acaba la galeria. El material dispers m'indica que el sostre s'ha esfondrat. Entre roques i bigues de fusta trencada, l'aigua flueix. El terra s'ha convertit en un fangar, en què se m'enfonsen les botes. Remoc algunes pedres amb l'ajut del pic. En un moment, queda al descobert un forat horitzontal. Mentre calculo com lliscar-hi, percebo netament els gemecs. Segurament el miner atrapat és a pocs metres de distància. Introdueixo el pic entre les roques. Lligo al mànec un extrem de la corda i ajusto l'altre extrem al voltant de la meva cintura. M'ajusto el lligat amb una sivella metàl·lica. Em submergeixo amb dificultat a la cavitat. Arrossegant-me sobre els colzes, avanço en un descens pronunciat. Veig, pel llum del casc, que el conducte es va fent estret fins a tancar-se. La calor humida és sufocant. La respiració es fa difícil. Des dels meus peus corre llot espès. Lentament encobreix les cames i llisca enganxós sota el pit. M'adono que el meu estret recinte quedarà cobert de llot en poc temps. Faig pressió cap amunt, però l'esquena colpeja contra la roca viva. Intento retrocedir. Ja no és possible. La veu plorinyosa és molt a prop. Crido amb totes les meves forces, el sol cedeix i m'arrossega mentre s'esfondra. Una forta tibada a la cintura coincideix amb l'aturada sobtada de la caiguda. Quedo suspès a la corda com un pèndol de fang absurd. La meva cursa s'ha aturat molt a prop d'un terra encatifat. Ara veig en un ambient fortament il·luminat una sala elegant en què distingeixo una mena de laboratori i biblioteques enormes. Però la urgència de la situació fa que m'ocupi de veure com sortir-ne. Amb la mà esquerra ajusto la corda tensa i amb l'altra deixo anar la sivella que me la subjecta a la cintura. Després, caic suaument sobre la catifa. «Quina educació, amic! Quina educació!», diu una veu aflautada. Giro sobre els meus peus i quedo paralitzat. Al davant tinc un homenet de potser 60 centímetres d'alçada. Descartant les seves orelles, lleugerament punxegudes, es podria dir que és molt proporcionat. Va vestit de colors alegres, però amb un estil de miner inconfusible. Em sento entre ridícul i desolat quan m'ofereix un còctel. De tota manera, em reconforto bevent-me'l, sense parpellejar. L'homenet ajunta les mans i les acosta al davant de la boca a manera de botzina. Després emet el gemec que simula una demanda de socors, aquell plor que recordo també. Aleshores creix en mi una indignació enorme. Li pregunto què significa aquesta burla i em respon que gràcies a ella la meva digestió millorarà en el futur. El personatge segueix explicant que la corda que m'apressava la cintura i l'abdomen en la caiguda ha fet molt bona feina. Igualment el recorregut pel túnel sobre els meus colzes. Per acabar els seus estranys comentaris, em pregunta si per a mi té cap significat la frase «Vostè es troba en les entranyes de la Terra». Respon que aquesta és una manera figurada de dir les coses, però ell replica que en aquest cas es tracta d'una gran veritat. Llavors afegeix, vostè es troba en les seves pròpies entranyes. Quan alguna cosa va malament a les vísceres, les persones pensen coses extraviades. Alhora, els pensaments negatius perjudiquen les vísceres. Així és que d'ara en endavant, vostè tindrà cura d'aquest assumpte. Si no ho fa, em posaré a caminar i vostè sentirà un fort pessigolleig i tot tipus de molèsties internes. Tinc alguns col·legues que s'ocupen d'altres parts, com els pulmons, el cor, etc. Dit això, l'humanet comença a caminar per les parets i el sostre, alhora que registro tensions en la zona abdominal, el fetge i els ronyons. Després em llança un raig d'aigua amb una mànega d'or i em neteja el fang amb cura. Quedo eixut a l'instant. M'estiro a un ampli sofà i començo a relaxar-me. L'homenet passa una escombreta rítmicament pel meu abdomen i la meva cintura i aconsegueix una relaxació notable en aquelles zones. Comprenc que en alleugerir-se els malestars a l'estómac, el fetge o els ronyons, canvien les meves idees i sentiments. Percebo una vibració alhora que m'elevo amb suavitat. Sóc al Montecàrregues, pujant cap a la superfície de la Terra.